Carlos Baraibar, bon dia.
Hola, bon dia.
Fem llistes a aquesta hora. Avui què ens portes?
Us porto les 5 coses més estranyes de 5 escriptors molt i molt coneguts.
Comencem pel número 5.
La primera sobre J.M. Barrie, que és l'autor de Peter Pan. A l'home li encantava el críquet fins al punt que va crear el seu propi equip. I estava ple d'estrelles. En el seu equip hi havia ni més ni menys que Rudyard Kipling, Chesterton, Milne, és el creador de Winnie the Pooh, H.G. Wells o Arthur Conan Doyle.
Un equip de propi d'estrelles, o sigui, estrelles de la literatura.
Però no. Aquest és el problema. Yeah. És que no tot eren... De fet, eren totes estrelles de la literatura, però no les rascaven. Conan Doyle, de fet, es veu que era el bo, però ni així. Ho perdien tot, i a més el propi Barrie va escriure unes instruccions on deia: si per casualitat aconseguiu tocar la pilota amb el bat, correu, no us pareu a celebrar-ho.
Gran regla del cricket. Número 4.
El número 4, Bram Stoker, l'autor de Dràcula, era un boig de les teories conspiratòries, i una de les seves preferides la va fins i tot escriure al llibre que es diu Impostors, l'últim capítol. Diu aquesta teoria que la reina Elisabet I, la filla d'Enric VIII i Ana Bolena, Elisabet Tudor, la reina verge, aquella que deien que era la reina verge, doncs diu que era un home. La cosa és que la nena, la veritable Elisabet, hauria mort de petita, i els servents del rei, per por a dir-li que la nena havia mort, l'haurien canviat per un camperol del poble del costat. De fet, Elisabet I mai es va casar i se la cita dient que era més un rei que una reina. És la de les perruques, els maquillatges extrems que han portat al cine Kate Blanchett o Helen Mirren.
Potser havia d'amagar la...
Clar,
la barba.
Bram Stoker s'ho creia.
Número 3.
El número 3, l'escriptor nord-americà Mark Twain. Resulta que l'autor de Tom Sawyer no era només escriptor, sinó que a més era reporter, era conductor de ferris fluvials i inventor. I un dels seus invents acompanya cada dia del món a totes les dones que tenim al voltant. A Mark Twain, senyores, li devem les tanques dels sostenidors, aquests ganxets tan pràctics i que alguns homes maleeixen eternament, m'han dit. Gràcies, Mark
alguns.
Twain.
Alguns. Número 2.
El número 2, Philip K. Dick, gran geni escriptor de novel·les i contes de ciència-ficció, que han arribat moltes al cinema, com Blade Runner, Minority Report o Desafío Total. El paio assegurava que tenia visions i que una entitat extraterrestre o divina, algú s'havia colat al seu cap i li obria la ment a les seves idees més innovadores i originals. El fet és que, a part d'escriure el que va escriure, Philip K. Dick assegurava que aquesta presència l'havia advertit que el seu fill no nat tindria un defecte de naixement que li costaria la vida. Ho va dir als metges i va resultar que era veritat. I el nadó tenia aquest problema, o sigui que gràcies a la revelació, a la visió, li van poder salvar la vida.
I el número 1?
El número 1, el més contemporani de la llista, és Stieg Larsson, l'autor de la trilogia Millennium, que abans d'escriptor va ser reporter, també, a l'Àfrica, en aquest cas. El 1977 es va dedicar a entrenar una guerrilla marxista femenina de dones d'Eritrea, que estaven lluitant per la seva independència, la independència d'Eritrea, d'Etiopia. Doncs sí, sí. Aquesta guerrilla va combatre l'exèrcit etíop, va també combatre l'exèrcit soviètic que estava ajudant l'etíop, i també el cubà, i va contribuir a la independència que finalment van aconseguir d'Eritrea. És a dir, Stieg Larsson va contribuir a la independència d'aquest país africà. Abans d'acabar la guerra, però, Larsson va haver de marxar al seu país amb una infecció de ronyó, però la guerra ja estava guanyada.
Ja. Una guerrilla marxista femenina, eh?
Què et sembla? D'Eritrea.
Molt bé. Endavant. Fins demà, Carlos.
Fins demà.